il·lustríssim senyor alcalde, digníssimes autoritats, senyor pandonista, senyor president de la Comissió de Festes, amics tots, benvinguts a aquest emblemàtic racó de la calma. O gloriós Sant Bartomeu, que desitja n'és patró, veniu aquest moment, feu que faci un bon pregó. Pregó que el voldria encetar demanant tres disculpes. La primera per aquesta invocació al Sant Patró, però la veritat és que la necessito. La segona és per aquest to de veu, no en tinc cap altra, i des que tinc ús de raó, sempre m'ha acompanyat. La tercera disculpa és de que algú o molts de vostès trobaran aquest pregó personalitzat. No l'he sabut fer d'altra manera, o si ho prefereixen, parodiant la dita catalana, és un pregó tal com raja, fet més amb el cor que amb el cap. I parlant de personalitzar, voldria explicar a tots els presents una d'aquelles anècdotes que no s'obliden mai. Ja fa uns quants anys, quan estudiava a Barcelona a la Facultat de Dret, recordo que l'assignatura era Dret Natural. Un dia, el catedràtic ens va dir que l'endemà vindria una persona molt versada en la matèria per donar-nos una lliçó magistral. Efectivament, l'endemà es va presentar un bon senyor, ens saluda molt ceremoniosament i comença a parlar. Segueix parlant. Continua parlant. Uns miràvem de reull el rellotge, els altres es bellugaven neguitosos en el banc, quan de cop i volta va venir el fort esglai. En aquells anys, per motius obvis, l'ensenyança era en castellà i amb tot per si moïnos ens diu i després d'esta breve introducció passamos al tema que nos ocupa. Recordo aquesta anècdota perquè no voldria que aquesta tarda pogués ocórrer un fet semblant, tot el contrari. Per fer una comparació, si fins ara la durada dels pregons era en pessetes, ara hauria de ser en euros, o sigui, bastant menys. Amic Marçal, perdona'm, però ho haig de dir públicament. Quan em vas fer l'oferiment de fer el pregó de la Festa Major, per circumstàncies personals, em trobava anímicament sota terra. Les teves paraules van ser per mi més profitoses que tots els medicaments que estava prenent. És per aquest motiu que si en circumstàncies normals s'ha d'agrair la confiança i, per què no dir-ho, l'honor de fer el pregó, en el meu cas, tinc que donar-te unes gràcies molt i molt especials. El dia que m'ho vas dir, a l'arribar a casa, com diem col·loquialment, el cap em va començar a donar més voltes que un ventilador. Inevitablement vaig pensar moltes coses. Per no allargar-me, sols em faré esment de dues d'elles. La primera, molt sincerament, i no és falsa modèstia, encara la segueixo pensant ara, en aquests moments. A Sitges hi ha moltes persones més mereixedores que jo per fer aquest pregó. Una altra de les coses que vaig pensar és que encara tindria una certa lògica si en el cas de què se'n fes haguessis pensat en mi, després de tants anys tocant el piano, per fer el pregó de la nostra copatrona Santa Tecla. Però estem a la festa de Sant Bartomeu i sobre el nostre patró voldria fer una consideració. En el programa de la Festa Major de l'any 1999, la nostra admirada i estimada doctora en art Isabel Coll i Mirabent, en un article titulat El retaule de Sant Bartomeu i Santa Tecla, va escriure: Sant Bartomeu està pintat com un home de cabells negres i arrissats, de rostre blanc, ulls grans, nas recte i ben proporcionat, contrastant amb la dolçor que desprèn el de la Santa Màrtir. Fins aquí les paraules d'Isabel, a les que permeto afegir el record que l'apòstol Bartomeu fou martiritzat a Armènia. Abans de continuar, voldria dir a tots vostès que res més lluny de la meva intenció que anar a buscar un fons irreverent i menys de burla a les meves properes paraules. Però és que mirin, jo a Sant Bartomeu el trobo seriós, molt seriós. I si dic això és perquè n'estic segur que durant la seva vida va ser una persona afable, cordial, amic dels seus amics i sobretot alegre, molt alegre. És per aquest motiu que em complauria veure Sant Bartomeu, no diré amb una gran riallada, però sí amb un somriure als llavis. En descàrrec del nostre Sant Patró, haig de dir que he vist molt pocs, per no dir cap, sants o santes, amb això tan senzill i l'encens tan bonic com és un somrís. Tots estem d'acord que la santedat no està renyida amb l'alegria, ans tot el contrari. Sant Bartomeu, però, està tranquil i cofoi, perquè sap que estem acostumats amb el seu rostre, barreja de misticisme i sofriment, i amb aquest rostre els sitgetans i sitgetanes el respectem, el venerem i l'estimem. Tots els d'aquí presents són conscients, o almenys així vull pensar, que Sitges, en el decurs de l'any, és un poble que té un tarannà molt peculiar. Un tarannà que podríem definir d'inquiet, nerviós, neguitós, i és per aquest motiu que té la necessitat imperiosa de fer una aturada en la seva singladura, allunyant, encara que sigui per unes hores, els tripijocs de la vida quotidiana i gaudir amb tota intensitat del pes de la seva història, la grandiositat del seu folclor i la grandesa de les seves tradicions. Tres conceptes que conflueixen ineluctablement en la seva festa major. Una festa que la podríem qualificar de poca longitud en quant al temps de durada, però en canvi se'ns presenta sempre amb una gran, molt gran amplitud. Del migdia del 23 d'agost, vigília de Sant Bartomeu, a la nit de l'endemà 24, s'ha escrit: són unes hores viscudes amb una enorme passió, sense compàs d'espera. Espera. Espera, Junyent, qui va escriure aquestes paraules a la salutació del llibre Sitges, l'encant de la tradició. I una vegada més es fa palès, Pere, de que es pot dir molt en poques paraules. El repic de campanes, l'esclat dels 21 mortorets, la sortida dels balls populars i la ballada de sardana al cap de la vila són els quatre punts cardinals que alhora, les dues en punt del migdia del 23 d'agost, donen inici a la gran festa. Però no voldria silenciar, i menys enguany, un preludi encisador que té la nostra festa major. Molts de vostès l'han adivinat. Aquest fet no és altre que la motiva entrada de grallers a les 12 del migdia, acte en què he constatat personalment els ulls humits i espurnejants de molts assistents i que no són altra cosa que un fidel reflexe de l'emoció del moment. En arribat en aquest punt, crec que és el moment adient per recordar que l'Escola de Grallers de Sitges va ser fundada a la tardor de l'any 1952 i fou la primera del nostre país. Enguany compleixen, doncs, el seu 50è aniversari i per commemorar tan assenyalada efemèride, la tocada es farà alhora per tots els grallers de Sitges. Un fet que es pot titllar d'irrepetible, augurant que l'emoció pujarà de to i serà un d'aquells actes difícils d'oblidar. Felicitats a tots els grallers i exgrallers de Sitges per aquests 50 anys. I parlant de gralles i grallers, un no pot deixar de recordar aquells anys que en el menjador de casa, un piset petit, ensenjaven gralles amb timbal inclòs. És el preu, un dolç preu, que es paga per la sort de tenir una família festa majorenca. El destí. Aquest destí al que tots estem sotmesos als seus capricis va voler que naixés fa 62 anys en un poble meravellós i que com tot ben nascut porto dins el cor, Vilafranca del Penedès. I aquest mateix destí, als 27 anys, em va regalar viure en un poble, Sitges, que tanta i tanta gent ha restat captivada pel seu embruix. La veritat és que n'estic molt content, perquè Vilafranca i Sitges, Sitges i Vilafranca, són dos pobles, millor dit, dues viles que des de sempre han mantingut molt bona sintonia. Ara es diria molt bon rotllo, o un rotllo molt guai. En dues viles senten i viuen apassionadament les seves festes majors, sent les dues declarades d'interès nacional, una manera de premiar públicament dos pobles que, malgrat el diferenciament en alguns aspectes de la seva festa, i això és el bonic, l'estimen i cerquen fins al fons les arrels de les seves tradicions. Com a exemple d'aquesta bona sintonia, i donat que el pandonista de la Festa Major d'enguany és l'amic Magí Carbonell, aprofitant la seva experiència fem un curt viatge i ens endinsem a la història de la Festa Major de Sitges. Són aquells anys en els que encara no hi havia drac i que durant tants anys va venir per la festa el drac de Vilafranca. A títol d'anècdota, voldria fer esment que en l'any 1890 participar en la Festa Major de Sitges, el drac de Vilafranca, pagat per les mateixes persones que el transportaven i sense subvenció municipal. D'aquest fet, n'hi ha constància en el preciós llibre Actes oficials, fets i anècdotes de la Festa Major de Sitges, escrit per el jove però expert historiador sitgetà, en Miquel Forns i Fuster, que allà l'he vist. I cal recordar també que la presentació oficial del drac de Sitges esdevingué el 23 d'agost de l'any 1922, pesant 80 quilos i era dut per dos homes. No vull allargar-me en aquest bon entès que des de sempre ha existit entre les dues viles. Tan sols recordar que en l'any 1957 va actuar Sitges per primera vegada als Castellers de Vilafranca. Arribat a aquest punt, tampoc voldria silenciar el meu reconeixement a la colla jove dels Castellers de Sitges, ja que gràcies al seu treball i esforç, Sitges pot gaudir de formar part de la gran família castellera. I el que són les coses, per la meva professió, mai he pogut viure plenament les festes majors dels dos pobles que més estimo. Sempre he viscut a trossets, a retalls. Paradoxalment, i també per la meva professió, tantes i tantes que m'ha costat viure. Per cert, un fet diferencial en les festes fora del nostre país podrien ser uns exemples. Calahorra en fiestas, El Ejido en fiestas, Soria en fiestas, etc. Nosaltres a casa nostra no diem Sitges en festa o estem de festa. Nosaltres ho solemnitzem, el dir estem de festa major. Perquè veure, això d'estar de festa ve a dir que un diumenge qualsevol ja s'hi està, i el dia de Cap d'Any, el dia de Reis, etc. Però nosaltres ja és la festa major. Fins i tot al nostre país fem servir l'expressió d'un curiós i simpàtic contrast quan diem estem celebrant la festa major petita. Una festa major com la de Sitges no es pot deslligar de la seva història. I ara faré referència a una història recent que molts dels aquí presents recordaran. Aquest punt m'ha fet canviar una mica el pregó, m'ha fet anar de boli, però per què un es preguntava alguna que altra vegada per què no hi ha cavallitos ara a la festa major? No em neguin que rejuveneix recordar aquells anys en els que donàvem toms asseguts sobre aquells cavalls que pujaven i baixaven i agafats forts de la barra volíem que no apareixin mai. Doncs bé, després de molts anys d'absència a la nostra festa major, enguany potser no seran tan majestuosos com aquells del Martí de Reus, amb aquell cavall blanc, però diu que tornen els cavallitos per goig de la quitxalla i per melangia dels qui, al mirar-los, recordarem aquells anys que no tornaran. Ja no podem dir, afortunadament, que els cavallitos pertanyen a un passat. Un passat en el que hem de convenir que molts vivíem la festa major fins a un cert punt com espectadors. Eren aquells anys de la subhasta dels balls en els que els senyors cobraven i molt dignament, eren els artífecs dels nostres balls populars. Cal esmentar al respecte el recordat llevat o llevant de taula, un fet molt típic en el desenvolupament de la festa. Sortosament, s'ha produït un canvi meravellós dels que tots n'hem pogut ser testimonis. D'uns anys ençà, i com és lògic, principalment el jovent, han deixat de ser espectadors per convertir-se en actors de la nostra festa. I es bralles, en el bon sentit de la paraula, per entrar a formar part dels balls populars. Un exemple impressionant podrien ser els components de la Moixiganga, amics que durant l'any els trobes pel carrer amb la seva habitual simpatia i quan els veus representant el ball, el rostre es transforma en aquell rictus de serietat que requereix el ball que representen. Un altre fet d'aquells anys que hi han passat és el record de molts balls, i sobretot de les colles castelleres, que eren patrimoni exclusiu del sexe masculí. Ara ja ho veuen, quina quantitat de noies i nenes formant part de les colles actualment. Anys enrere, això era del tot impensable, tant com veure una dona vestida de policia local i encara més de guàrdia civil. Recordem també quan el foc apartava a la gent, jovent inclòs. Ara, i també en són testimonis, el jovent es posa literalment, i també de forma perillosa, dins el foc. Quan més n'hi hagi, millor. Hem de convenir que si el foc és un símbol de purificació, el jovent de Sitges està molt, però que molt, purificat. No voldria allargar-me més en els canvis oferts d'uns anys ençà per no oblidar-me de fer una al·lusió, encara que breu, vers la música dins la nostra festa. Una de les parts principals de sugestió que té la Festa Major de Sitges és, n'estic segur, el brugit singular de les músiques. La música ve a ser la sal i el pebre del nostre folclor. Podem imaginar-nos un ball, una cercavila sense música? Aquestes paraules encapçalen l'aportació en el capítol dedicat a la música del llibre Sitges, l'encant de la tradició, d'aquest gran sitgetà que és en Blai Fontanals i Argenter, que tant ha fet per la música tradicional catalana i concretament per la sitgetana. Amb unes paraules tan autoritzades que poc s'hi pot afegir. Em vaig a permetre tan sols fer dues consideracions sobre la música de la nostra festa. Anem per la primera. Albert, sisplau, fa sentir una mica de música. Albert, moltes gràcies. Escoltem ara una altra música. Gràcies. Bé, una pregunta a tots vostès. Han notat alguna diferència respecte a aquestes músiques? Evidentment que sí. A la primera hi ha un gran nombre de músics, d'intèrprets. A la segona, molt pocs. La primera és música enregistrada, la segona és música en viu. Però encara assenyalar un altre fet diferencial, el més important. La primera, aquest preciós vals que ens ha portat l'Albert Vedell, preciós vals d'Estraus, agrada molt. Però la segona emociona. Gràcies, Grellers de Sitges, per haver-nos fet emocionar. I la segona i última consideració musical que voldria deixar constància es troba en un fet curiós. Aquest fet no és altre que els que ens agrada la música, quan ens predisposem a escoltar-la, agraïm que al nostre voltant prevaleixi un entorn silenciós. Fins i tot ens pot amoïnar un altre so musical diferent del que estem escoltant. Concepte que es capgira totalment i fa un gir de 90 graus per la festa major, aconseguint la més forta de les emocions. És quan a la sortida d'ofici i a l'entrada de la processó de Sant Bartomeu, sonant a l'hora, el carrilló de la parròquia, l'orgue, la banda, la còbola i les gralles, s'obté un grau emocional superior a la més vella de les sinfonies. Fins i tot els petards semblen notes musicals. Y después de esta breve introducción, pasamos al tema que nos ocupa. No se muinin que el pregó s'ha acabat. Tan sols voldria tenir dos records. El primer, per tots els que estimen Sitges i per diversos motius no poden gaudir de la Festa Major, molt especialment els oients de Ràdio Maricel, que per motius de salut no podran viure com ells voldrien la festa que ells també tant estimen. I encara voldria tenir un segon record, perquè als pregoners se'ns regala el do de preveure el futur d'alguns fets que succeiran en la propera festa. Fets que entren dins el terreny del secretisme, però avui voldria trencar la norma per explicar a tots vostès un fet que esdevindrà dins la festa. Serà molt ràpid i ningú ho veurà. El gegant, en un moment de repòs en les seves evolucions, encarnarà el seu rostre de guix i cartró i mirarà avall. Serà un instant. I tot seguit, ballant amb la geganta, li dirà: aquest any no he vist en Toni amb la seva flauta. Al cap d'uns moments, els gegants sentiran, perquè tenen les orelles més en l'aire que les nostres, una veu que des de dalt els dirà: escolteu-me, xipotxer, que aquest any toco la flauta des d'aquí dalt. Els gegants seguiran ballant, més alegres que abans, i dissimuladament li enviaran un petó. Més. Com deia, aquí es troba el meu amic de tota la vida, un amic d'aquests que no fallen mai, és el piano, i juntament amb ell vull expressar a tots vostès el meu desig per a tothom d'una feliç festa major.
Abans de començar aquest pregó, els dèiem que Jaime Martí deia que l'havia fet amb el cor. Si aquest és un pregó fet amb el cor, aquest senyor en té un de ben gran. És evident. Aplaudiments generals de tothom. Aquestes matinades han estat de la colla Malvasiga, que ha estat la colla que ha sortit al balcó del Museu Mariceu de Mar. I eren tots menys en Pinyo Martí, que també per feina, com el pare. Aplaudiments generals. Hi ha un estat de satisfacció, unes cares. Us explicaríem moltes de les cares que hem vist aquí. Quan en Jaime ha parlat d'Antoni Roig, quan ha parlat dels cavallitos, quan ha parlat de tantes coses. Algú dirà alguna cosa més ara, perquè després d'aquests aplaudiments alguna cosa s'haurà de dir, de ben segur. Ho estan escoltant vostès mateixos. Ha estat, sens dubte, segurament per més d'un, una sorpresa. Un pregó excepcional. I continuen els aplaudiments. Amb força, amb ganes. Amb cares d'absoluta satisfacció.
Bueno, gràcies. Després d'aquests aplaudiments hem de dir que tenen alguna d'Operació Triunfo. Bé, he començat el pregó demanant tres disculpes. Jo el voldria cloure demanant un favor. I aquest favor els agrairé molt perquè no voldria acabar parlant sol. No voldria acabar parlant sol i deixin sentir-me per uns segons director d'una imaginària i preciosa agrupació coral. Demanant a tots vostès que junts, tots junts, diguem per acabar aquestes estimades paraules o gloriós Sant Bartomeu, que desitja el nostre patró, visca la festa major. L'acabem tots junts, sisplau, vinga, fort i així va. Oh gloriós Sant Bartomeu, que desitja el nostre patró, visca la festa major!